serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club, i el tindrem obert fins a les 12, el dia que s'ha acabat la volta i ha començat el Mundial de MotoGP. Cap de setmana sense lliga, però amb competicions de màxim nivell i amb molta emoció. La volta ha estat un espectacle tota la setmana.
La suplementació nutricional Finisher de Kern Pharma us ofereix la informació de la Volta Ciclista a Catalunya.
La volta l'ha guanyada Primoz Roglic i segon ha quedat Remco Evenepoel. Tots dos han fet una exhibició des de dilluns i fins avui, fins a l'últim quilòmetre. Els 7 dies, les 7 etapes. Avui, l'últim aquest matí migdia a Montjuïc, que han tornat a fer un recital, han marxat escapats tots dos, només el Marc Soler els ha aguantat una estona, però finalment ha cedit. L'última etapa l'ha guanyada Evenepoel, segon ha estat Roglic, a mi m'ha semblat que el de Sau va guanyar, han arribat escapats, tercera etapa ha acabat Marc Soler, el de Vilanova i la Geltrú ha acabat quart a la General i ha fet una gran volta a Catalunya.
Finisher de Kern Pharma és el suplement nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2023. Finisher. Rendiment i recuperació per superar els teus límits. Més informació a finisher.es.
El Mundial MotoGP que ha començat avui, bé, va començar ahir, protagonisme de Marc Márquez. Avui en negatiu sortia de la pole, però a les primeres voltes ha provocat una caiguda, s'ha fet mal a una mà i li han imposat una sanció per al pròxim Gran Premi, que és a l'Argentina la setmana vinent. I alguns pilots han estat força crítics a Marc Márquez. Per exemple, Jorge Martín. El Gran Premi l'ha guanyat el campió del món de la temporada passada, Pecco Bagnaia, amb la seva Ducati, que a Portugal ahir va guanyar la primera cursa sprint de la història i avui ha ratificat el seu domini a la cursa llarga, la convencional. Gran segona posició en el Gran Premi i podi per al Maverick Viñales amb la seva Aprilia i bona quarta posició de l'Àlex Márquez. El Pol Espargaró, que va caure divendres i va fer mal, es va trencar la mandíbula, per exemple, avui ja l'han traslladat a Barcelona. Avui no s'ha lesionat cap jugador del Barça, jugant amb seleccions. Em sembla que no jugava cap jugador del Barça, partit internacional, o sigui que era prou difícil. Però sí, hi ha hagut partits de classificació per l'Eurocopa destacats. Ucraïna ha perdut a Anglaterra i ha jugat el jugador del Girona Sigankov. Braithwaite, jugador de l'Espanyol, ha jugat al Kazakhstan Dinamarca, en aquest partit no hi era Christensen, que es va lesionar dijous i que té per unes setmanes. També es va fer mal divendres. Courtois, el porter del Madrid, té un problema muscular, li han de fer proves, però ara a veure com ho té per jugar la tornada de la Copa d'aquí 10 dies al Camp Nou el 5 d'abril. Tots aquests dies encara hi ha molts partits de seleccions, n'hi haurà dilluns, dimarts. Dimarts jugarà la selecció argentina un altre amistós contra una altra selecció exòtica com Curaçao. Dijous van jugar contra el Panamà. Tornarà a jugar Messi. Avui parlarem de Messi al club de la mitjanit. I també parlarem de Joselu, que ahir va debutar amb la selecció espanyola i va fer dos gols en només uns minuts, en quatre minuts. La nova selecció espanyola de Luis de la Fuente torna a jugar dimarts, en aquest cas, a Escòcia. Sí que hi ha hagut Lliga F aquest cap de setmana. Aquest migdia s'ha jugat al Llevant, les Planes 2, Madrid Club de Futbol Femenino 2, i ahir es va jugar al Barça 1, Real Madrid 0. Amb gol de penal, cap al final, una mica de polèmica, a la classificació el Barça té 13 punts més que el Madrid, ho han guanyat tot, i al Llevant, les Planes està 3 punts per sobre del descens. A segona, l'Andorra empatat en un dels camps d'equips que aspiren a pujar a primera divisió, al camp de l'Eibar. Eibar 0, Andorra 0 aquest migdia. L'equip d'Eder Sarabia manté 7 punts de marge sobre el descens. I també aquest migdia a Molins de Rei han recordat i han fet homenatge a l'excapità del Barça dels anys 70, el Josep Raig. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 26 de març, el primer diumenge amb llum de dia fins a ben entrat el vespre. Cap de setmana sense lliga, aquesta edició d'avui la passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Germà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui el Jordi Costa no serà amb nosaltres perquè està malaltó, o sigui que Sònia ves preparant-te per demà perquè...
Fa pinta que serà baixa demà,
L'evolució marcarà la seva disponibilitat, però l'evolució no és gaire positiva, de moment. Sí, que bé, ja ho tens per la mà, això de fer a tot costa sense el Jordi.
Bé, per la mà, però vaja, sí. Podrem resoldre-ho.
A la reunió estem tots dos sols demà.
Bé,
serà,
doncs...
Serà interessant.
Com sempre.
Sònia, ahir el Barça va guanyar el Madrid 1-0, només 1-0. Aquest només és injust per tu?
Jo crec que el partit és d'1 a 0. És a dir, el Barça tampoc va generar moltes ocasions, però si et refereixes a que a dia d'avui la distància...
Que
jo crec que el Madrid
que
va escurçant.
Sembla que sigui poc.
Sí, sembla que... Això, clar, això és injust, però és el que s'ha guanyat el Barça gràcies als seus mèrits i la seva superioritat a la Lliga dels últims temps. Però sí que em sembla que a poc, i és normal, el Madrid cada cop li planteja millors partits al Barça perquè és el que ve per darrere. De moment, el Barça continua sent superior i s'ha de dir que jo crec que més enllà que Giraldez va fer un canvi per línia pensant una mica a la Roma, fins i tot al cap de les jugadores, i era aquesta eliminatòria, perquè no hem d'oblidar que és que la Lliga portaven 10 punts de diferència, ara en porten 13, per tant... Jo crec que els hi fa molta il·lusió sempre jugar contra el Madrid, però era un partit inoportú en aquest cas, perquè era 3 dies d'un partit importantíssim com el que jugarà dimecres al Camp Nou.
Aquesta tarda, preparant el programa, amb el Sergi i Andreu hem pensat quina pregunta podríem fer, quina enquesta podríem fer als nostres oients i a la gent que ens segueix a Twitter, que hi ha més gent que ens segueix a Twitter que oients gairebé, però vaja...
Home,
no ho sé, però vaja, les hòsties les foten més a Twitter que no pas...
Això sí.
Doncs hi hem pensat, preguntem de què han estat més pendents aquest cap de setmana sense lliga, si hi hem posat 4 opcions.
Sí, pensàvem una mica d'avui.
Sí, la veritat és que pensàvem avui. No volem justificar l'error, que ara reconeixerem.
Però hem posat 4 opcions, hem posat els partits de seleccions, la Volta, el Gran Premi de Motos i la Kings League. Vols que et digui com està l'enquesta ara mateix?
No, vull demanar disculpes a la gent que ens ha recordat que ens hem deixat el clàssic, o... Bé, no sé si dir-ne clàssic, Sònia, el Barça-Madrid de la Lliga. Ja podem començar,
no? Jo crec
que
podem començar a dir-li clàssic perquè ara mateix són els dos equips amb més opcions de guanyar la Lliga. Però, evidentment, el Barça-Madrid femení, història, no en té. I aleshores, si tu et refereixes a clàssic, és que aleshores potser ens hauríem d'anar a l'Atlètic Madrid-Llevant, més clàssic que no pas al Barça-Madrid.
Bé, va, començarem a dir-li clàssic sense complexes. D'acord? Doncs ens hem deixat aquesta opció, o sigui que demanem mil disculpes, sobretot a les jugadores, a les futbolistes i a la gent que ens ha recordat que ens deixàvem el clàssic de la Lliga F. O sigui que...
No, és que ens heu deixat sense poder votar.
Sí, tu què havies votat? Entre les 4 opcions...
Jo hauria, d'aquestes 4... T'haig de dir que l'únic que he vist és el Barça-Madrid femení. Carai. Partits de seleccions... Bé, vaig veure els gols de Joselu, en deferència a tu, perquè sé que ets un gran defensor de Joselu selecció espanyola, en aquest cas. I el Gran Premi de Motos sí que he vist, òbviament, la caiguda de Márquez i he sentit les reflexions posteriors, però no he pogut veure la cursa, sincerament.
Com va l'enquesta, Sergi?
Mira, domina claríssimament la Kings League, amb un 70% de l'audiència que ha votat. Després, amb uns marcadors molt ajustats, la Volta i el Gran Premi de Motos, 11,5 per la Volta, 13,5 per les motos, i els partits de seleccions un 5%.
Sí, és que els partits de seleccions la gent no se'ls mira. L'hem cagada, Sergi, sí. Oblidar-nos del partit d'ahir entre el Barça i el Madrid.
La pregunta demà al Tot Costa podria ser pel femení.
Sí.
Sònia.
A la Sònia no li costarà trobar-la. La Kings League genera molt interès. S'ha acabat fa una estona, al Camp Nou, que s'ha acabat la Kings League. La competició s'ha acabat. Milers d'aficionats, més de 90.000 persones a registres oficials. A mi m'ha semblat veure algun foradet entre la graderia, però vaja, la gent anava i venia, sortia i entrava. Més de 90.000 persones seguint avui al Camp Nou aquests últims partits del show que han organitzat i amb molt èxit el Gerard Piqué i companyia. N'heu estat pendents de la Kings League?
Jo sí, l'he estat veient, sí. No les 7 o 8 hores que ha durat des que... Però bueno, m'he enduiat quan faltant mitja hora per la primera semifinal, cap allà a 5 de la tarda, i anava veient. Estava amb l'ordinador treballant, però també veient els partits, sí.
Doble pantalla.
Sí. Això a casa ho faig molt, sí.
A mi em sembla un fenomen mediàtic bastant espectacular, que no sé si... És a dir, a vegades que hi ha fenòmens que es posen molt de moda i després cal veure si té continuïtat i s'ha de veure les futures edicions, però admeto que no, a mi no m'ha... No, vull dir, no em crida l'atenció.
Ricard?
A casa dels meus fills.
Sí, no?
Sí.
I ja jugo... Bé, jo veig highlights i hi ha highlights molt espectaculars, però Coutinho també em sembla Maradona.
Que com a producte d'entreteniment, més que com a futbol, perquè diguem que el futbol és només la base, no? Que aquest esport es juga amb els peus i amb porteries, i vull dir que té un punt de paral·lelisme, però com a producte d'entreteniment és molt dinàmic i passen moltes coses. Aleshores, clar, atrapa molt, perquè sempre passa alguna cosa nova. És a dir, no hi ha, a diferència del futbol, per exemple, no hi ha etapes de partit on diríem que estàs, tot i que el futbol ha canviat molt, que estàs promovent que passin coses més endavant, no? Allò tot és, allà no hi ha guarnició. I té un ritme molt viu i té un punt de sorpresa. Bé, com un joc de taula també a casa, que treus la carta aquesta, ja, la carta aquella...
Monopoli, no? Vull dir...
No, jo crec que, com deia la Sònia, des del punt de vista del producte, és un èxit.
És un triomf,
és molt atractiu per la gent jove, sobretot.
Sí, ara anava a dir que, com igual que el Ricard amb els nens, jo conec molts pares, amics meus, que avui he anat al Camp Nou per acompanyar els fills. Nens de 10 o 12 anys que estan enganxadíssims.
Ja. Després us preguntaré quina norma de la Kings League transgressora, perquè ara ho comentava el Ricard, entre línies, que han remogut una miqueta el reglament i s'han inventat normatives que generen impacte i imprevisibilitat. Doncs amb quina us quedaríeu pensant en el futbol? Aneu pensant-hi. Sergi, més coses. A Portimao, a Costa i Olgado, abans explicàvem la història de Marc Márquez a Portugal i la victòria de Bañalla, a Moto2 i Moto3 han guanyat a Costa i Olgado.
Sí, el murcià Pedro Acosta ha guanyat a Moto2 després de liderar gairebé tota la cursa i s'ha imposat a Aron Canet en els metres finals. El millor català ha estat l'Albert Arenas, 8è. En Moto3, Dani Olgado ha estat el campió, el millor català, Xavier Artigas, també 8è.
A l'ACB, el cap de setmana, ahir dissabte, ens va deixar un doble duel català.
Sí, el Barça va guanyar la penya al Palau Blaugrana, 87-71, i el Manresa es va imposar a la pista del Girona, 79-86. El Barça és segon, empatat amb el Baskonia i el Madrid, la penya sisena, el Girona 15, i el Manresa 16.
Sí, però el Manresa ja ha sortit de la zona de descens, eh? Sí. Compte. La Santboiana ha perdut, i clarament, la final de la Copa Ibèrica de rugby.
Sí, contra l'Os Belenenses, el campió de Portugal, per 10-45.
A la Copa d'Hoquei Herba, cara i creu per als equips catalans.
El Polo ha guanyat la Copa Femenina després de derrotar el Club de Campo a la final per 2-0. En canvi, a la Copa Masculina, l'Atlètic Terrassa ha perdut contra l'anfitrió, el Club de Campo, per 3-2 als shootouts.
Cambridge ha guanyat per partida doble la tradicional regata pel riu Tàmesi de Londres.
En la modalitat masculina, Cambridge ha guanyat 4 de les últimes 5 edicions. També ha guanyat en la femenina. Cambridge s'ha imposat per 6a vegada consecutiva.
I el Masters 1000 de Miami en joc el partit de Carlos Alcaraz.
Sí, al final del tiebreak, que 6-0 guanyat Alcaraz al primer set. Som al tiebreak, 6-5, domina Carlos Alcaraz, per tant té pilota per endur-se el partit.
Contra l'Ajovic.
Contra l'Ajovic.
Contra l'Ajovic, que va eliminar Murray l'altre dia.
Exactament. El vencedor d'aquest partit s'enfrontarà al nord-americà Tommy Paul, que va eliminar Davidovic l'altre dia. Mm-hmm. Per cert, la catalana Paula Badosa ha caigut també davant de Rybakina en 3 sets.
El Club de la Mitjanit, Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Diumenge sense partits de Lliga, però en futbol s'han jugat avui mateix, aquest vespre, alguns partits de seleccions, classificació per a l'Eurocopa. Sergi, primera pregunta. S'ha lesionat algun jugador del Barça?
No.
Algun jugador de l'Espanyol?
No.
Algun jugador del Girona?
No.
Quins partits s'han jugat avui, els més destacats?
Mira, l'Anglaterra 2, Ucraïna 0. Sigankov ha jugat l'última mitja hora, el jugador del Girona.
Sigankov.
El Kazakhstan 3, Dinamarca 2. Braithwaite ha jugat els últims 10 minuts de partit, ha entrat al 83. Els danesos guanyaven 0-2 al minut 70 i els kazaks els han remuntat els últims 20 minuts.
Sorpresa. Kazakhstan 3, Dinamarca 2. Sí. Guanyava 0-2 Dinamarca, ha entrat Braithwaite i han acabat perdent 3-2. I un altre partit ha jugat de la Portugal de Bon Martínez.
Sí, 0-6 ha guanyat.
Robert Martínez.
Robert Martínez ha guanyat 0-6 contra Luxemburg, dos gols a Cristiano, un altre a Bernardo Silva, Joao Félix, Otavio i Leao. Ahir, per ser amistós d'Alemanya contra el Perú, 2-0, amb Ter Stegen, jugador del partit de titular.
A veure, balanç de lesions al Barça, sabem la de Christensen, la vam conèixer dijous a la nit, divendres al migdia, va tornar lesionat del primer partit amb Dinamarca, seran unes setmanes, baixa per al clàssic de la Copa d'aquí 10 dies, al Camp Nou, el 5 d'abril, i aquest partit el Barça l'afrontarà. Sense Christensen, segur. Sense Pedri, segur. Probablement sense Dembélé. Probablement sense De Jong. Però amb Ronald Araujo. Això és el que asseguren. Falten 10 dies per aquest partit, que sembla que és el partit de la temporada, el que queda de temporada. Amb tot aquest panorama de baixes, sou més aviat optimistes, tot i que el Barça... o pessimistes, tot i que el Barça té el 0-1 favorable de l'anada, Uri.
Jo crec que està 50-50.
Ja 50-50, tot i el 0-1, eh?
Sí, sí. Ja vaig avançar del clàssic de la Lliga, que em semblava que el Barça arribava molt just i que patiria per guanyar. Finalment va guanyar, però igual que va guanyar, per mil·límetres hagués pogut perdre. Mm. I, per tant, si a les baixes que ja tenia li sopem la de Christensen i De Jong, possiblement veig el metro 50-50. Favorit al Barça perquè porta molt d'avantatge, però en el partit en si veig favorit al Madrid.
Mm-hmm. Sònia?
Per mi seria el clàssic del terror, tenint en compte totes les baixes que té el Barça, si no tinguéssim l'experiència del que vam viure al Bernabéu.
Va ser terrorífic, eren... també, per tu, sobretot.
Sí, sí.
Ah, el Costa, què va dir el Costa? Ricard, aquell dia què va dir el Costa? Com ho va? Abominable?
No, va ser el dia del València, que li va ser un abominable. No, el dia del Bernabéu el Costa va acabar satisfet, tenint en compte aquelles baixes que hi havia.
Ah, que doncs, firmàvem l'empat el dia del Bernabéu, és veritat. El tot Costa firmàvem l'empat.
Podem fer servir, si fa no fa, la mateixa estratègia prèvia. És a dir, sembla que el Barça a priori ho té molt complicat, però ben vist allò, si aquell dia vas poder guanyar, perquè no... jugant a casa més, que això sempre és cert que pels resultats no ho diries, però tu tens el suport de la teva afició i més en una eliminatòria, sempre pot acabar caient una mica del teu favor.
Ricard. Sí, molt obert, però vaja, tenim aquestes experiències tan pròximes de que el Barça, quan van al Bernabéu, jo no sé si, no sé amb quines baixes preferiria anar, si repetir aquelles o les d'ara, eh?
És que són les mateixes si canvies Lewandowski per Christensen, no? No, Christensen també hi era. Lewandowski per...
No, Christensen no hi era aquell dia.
Exacte,
no?
Tampoc hi era. Per De Jong, exacte. Lewandowski per De Jong és
l'únic canvi. Bé, som on érem, vull dir... depenent de com vagi el partit i el context del partit, doncs trobaràs més a falta De Jong o agrairàs que hi sigui Lewandowski. Però vaja, és un partit molt similar en aquest sentit. Amb un Barça molt tocat, però amb un gol d'avantatge...
I amb la bona referència del partit de la Lliga, no? que amb moltes baixes també importants, Dembélé, Pedri, el partit de Lliga és molt diferent al de la Copa.
I tant, absolutament. S'assembla molt més el de la Supercopa que no pas el de la Copa.
Sí.
Però amb la dificultat afegida que el Camp Nou no pot jugar com el Bernabéu. Has de jugar més obert, més a l'atac.
Una mica, sí. Sí, sí.
Però... No pots, perquè què vols dir? Que l'afició...
Home, estàs una mica més obligat, no?
Exacte.
I això, però l'experiència del partit de Lliga, Oriol, ens
jo crec que
demostra...
L'afició donaria suport incondicional, no?
Que estiguis allà, tancat al darrere.
Però més que suport és que... no és que no t'ho plantegis, perquè a vegades t'obliga el rival, però estic força d'acord amb l'Oriol, que un plantejament com el del partit d'anada... intentarien revertir.
Però és que, a més, el partit de Lliga demostra que, tot i que tinguis baixes, tu pots jugar a allò que tu saps jugar.
Sí.
Per tant, home, han d'esperar que el Barça faci un plantejament més semblant al de la Lliga que no el del Bernabéu.
Bé, el Bernabéu és que el Madrid també t'obliga. I Xavi va explicar aquest punt de vista.
És que el Madrid t'obligarà més que el partit de Lliga. O sigui, el partit de Lliga, al minut 8, es posa 1-0 i diu, recollim-nos. I aleshores el Barça... No pateix tant, però vaja, jo no descartaria que el partit s'assemblés molt al de la Copa si el Madrid, si el Madrid viu amb passió l'eliminatori i vol classificar-se per la final com un argument prioritari i, per tant, pressiona dalt i no deixa sortir el Barça sense mig camp no pot sortir, vull dir, i tinc la sensació que bé, viuríem un partit, doncs, que ens obriria un altre cop més debats, però que ara mateix la gent del Barça i en un partit del Camp Nou contra el Madrid, jo crec que els dubtes arriben quan xiula l'àrbitre després i 15 segons el resultat, però durant el partit no crec que la gent es posés gaire nerviosa.
Courtois s'ha fet mal, es va fer mal el divendres jugant amb Bèlgica. Sergi, com està?
Ha abandonat la concentració, té molèsties a l'adductor, pendent de proves, però compte que alguns mitjans parlen de 3-4 setmanes de baixa.
Seria baixa,
es perdria el clàssic.
Courtois no va jugar, es va lesionar a mitja temporada, que l'únic va jugar el clàssic del Bernabéu a la Lliga, sí. Recordeu? No, va jugar una sèrie de partits. I Courtois fa mes i mig a Mallorca, en l'escalfament també es va ressentir de l'adductor. I aquí li va jugar l'Unin, que el Madrid va perdre per un autogol de Nacho. O sigui que aquesta lesió és recurrent en Courtois i el que apunta de Madrid, unes setmanes.
3-4 setmanes.
3-4 setmanes.
Sí. També és una baixa important per ells, perquè...
I per la Champions. No podria, no?
No arribaria tampoc.
Vull dir que segons com, no sé com faria, què faria més mal, si per la Champions o per la Copa.
Que vols dir,
què interessa més, que sigui per la Copa contra el Barça o per la Champions contra el Chelsea, no?
No ho sé, amb una perspectiva així, una mirada oberta.
Jo crec que és com la Kings League, 75% guanyaria la Champions, si féssim l'enquesta. De debò. Ahir va estrenar-se...
Però això ara em recorda un joc que és molt de perdedors, però que el podríem fer en algun moment, que és... Què preferiu, doblet pel Barça... i Champions pel Madrid, o Lliga pel Barça, Copa pel Madrid
el gran especialista d'aquest joc és Francesc Garriga.
Això ja està plantejat, aquest joc ja està plantejat com a... No està executat, Sònia.
Sí, però...
Ens atrevirem algun dia?
No ho sé.
Jo votaré
amb el Garri, eh?
Hi hauria algun culer...
Ens hi hauríem d'atrevir abans del 5 d'abril, clar.
Creieu que hi hauria algun culer que afirmaria l'eliminació a la Copa a canvi que el Madrid quedés eliminat contra el Chelsea?
I tant. És el que està explicant la Sònia. Gràcies per escoltar-la.
El culer...
Et costaria trobar el contrari.
El culer més malalt afirmaria que Madrid no guanyi la Champions.
Sí, el que passa és que és políticament correcte, incorrecte acceptar-ho, no? O plantejar-ho.
És de perdedor acceptar-ho. És a dir, què prefereixes? Tu fas un doplet i t'és igual el que faci el Madrid. I a més és que quina diferència entre la 14ª i la 15ª ja?
Seria la 15ª, home, la 15ª ja. Doncs la 15ª seria la 15ª. La 38ª Copa.
A mi, a partir de la 10ª, a mi em va deixar de fer mal, eh?
A mi ja em desespera. A mi la Champions de l'any passat... Jo admiro el Madrid, en el fons admiro. Em sembla que és un club que pateix d'una manera... Però va ser desesperant. Desesperant.
Jo crec que en aquest cas no és un tema de reflexió d'equip gran o d'equip petit. És com viu el futbol, la passió, i com vius tu les derrotes i les victòries al Madrid. Així que les viu amb indiferència, així que les viu amb molta...
Vinga, va, doncs fem l'enquesta. Uri... Doblet del Barça i Champions del Madrid, o Lliga pel Barça i el Madrid no suma la 15ª?
Que el Madrid no guanyi la Champions.
Sònia?
Jo aquí voto amb el cap i dic doblet pel Barça i el Madrid que faci el que vulgui.
Ricard, ja ens ho has dit?
Absolutament.
Champions, fora.
No, com la Sònia. Jo,
com la Sònia.
Sigui en positiu, sempre el Madrid... Com dius tu, ja més que més, la 14, la 15, la 16. Però per jo per cuidar a la gent que tinc al voltant, diríem, si s'ha de guanyar la Lliga no passa, i perden la Champions, no passa res, tampoc.
Estic amb l'Uri. Sergi?
Jo, en positiu, també, pel doblet de
el doblet del Barça. Sí, sí.
Però deixa'm que el meu vot és, sobretot, pel que... Tu guanyar la Copa implica que elimines el Madrid. És a dir, si ara estiguem sin jugar aquesta eliminatòria de Copa amb l'Atlètic de Bilbao, jo el títol de Copa en si no és que hi doni un gran valor, però crec que sí que el té aquest any especialment, perquè hauràs guanyat la Supercopa eliminant el Madrid, bueno, guanyant la final del Madrid, i hauràs guanyat el títol de Copa deixant fora el Madrid, també.
Això dius avui finals de març, però el dia 11 de juny, si el Madrid guanya la Champions...
L'11 de juny estarem a casa, Oriol.
No serveix absolutament per res.
A Istanbul jugant la final de la Champions.
Dia 10.
Ahir va estrenar-se la nova selecció espanyola de Luis de la Fuente, va guanyar 3-0 contra Noruega, i dos dels gols, el 2-0 i el 3-0, els va fer en només 4 minuts José Lu, que va entrar a la recta final del partit.
Minut 81, va debutar amb la selecció espanyola de la millor manera possible, va agafar el relleu de Morata, va marcar dos gols en poc més de 2-3 minuts que van contribuir a aquesta victòria. El primer, una bona rematada de cap al segon pal, després d'una centrada de Fabián, i el segon aprofitant un refús dins l'àrea. Per cert, primer jugador en tota la història de la selecció espanyola que debuta com a suplent marcant dos gols. El primer el va fer Olmo després d'una assistència de Valde.
Sí. Espanya juga contra Escòcia el dimarts. A mi José Lu em sembla un jugador, un davanter fantàstic. si no el millor dels millors rematadors de cap de la Lliga. Ens va explicar que Gudel el va ensenyar, el va tecnificar quan era el Celta.
El que fa de cap és un molt bon rematador.
És que és molt bon rematador.
I ara contrapeu al porter...
Però no només és un rematador.
No, per dalt és, és el millor amb tot.
És que sí. Sí, despenjant, rematant...
Sí, sí, descarregant, tot amb sentit.
I no només fa això, ell fa bons controls, no té la velocitat o el desequilibri que tenia RDT, però és un jugador que entén el futbol col·lectiu de manera potser més eficient que no pas altres davanters. A mi m'encanta, tot i que la Sònia a vegades se n'en fot de mi.
No. Un altre, no, el que passa que crec que és cert tot el que dius. El que passa que no és un davanter top per una selecció que aspiri, per exemple, a guanyar un Mundial. O sigui, és a dir,
que la selecció espanyola ara mateix no pot aspirar a guanyar un Mundial.
Sí, tu, per exemple, el reclamaves per l'espanyol Luis Enrique, que se'n va al Mundial, i és un jugador que, efectivament, probablement et pots endur com a...
Això, com a complement.
Per tenir com a pla B. Però no pot ser el davanter titular de la selecció. Bueno, sí que ho pot ser, evidentment. I si marca com ahir, encara ho serà més. Però el que vull dir és que llavors et baixa el llistó del que tu li reclames a una selecció que aspiri a guanyar un campionat.
O el que li reclames a un nou, en el teu equip, en el teu pla de joc, en el teu model de joc. Perquè, clar, un equip que no surti en llarg i que aleshores Joselu no hagi de descarregar, doncs el pes del Joselu en aquell equip baixa, perquè les seves atribucions ja no formen part del que necessita l'equip. Vull dir que jo crec que va relacionat, molt relacionat amb el que vol futbolísticament l'equip que el té i l'entrenador.
A tu, Uri, Joselu, t'agrada molt?
Ai, m'agrada moltíssim. O sigui, un jugador molt complet, un jugador d'equip, i et dic, el primer gol d'ahir em va semblar sensacional. No és molt espectacular, però em sembla d'una qualitat i una intel·ligència... Sí. De primer nivell.
A tu t'agrada més, Sergi, Andreu, Joselu que RDT?
Sí, senyor.
A mi també, sí. A mi també.
Jo també m'hi apunto, això,
sí,
eh?
Sí?
Això, home, absolutament.
Home, però l'altre té més glamour, aparentment. Sí,
l'altre té més classe, però a mi un jugador que juga estones quan vol, com a mi Joselu està permanentment concentrat i present en el joc de l'equip. Insisteixo que a mi m'hipoteca una part de l'estil de joc que voldria que tingués el meu equip, però que entenc perfectament que resolgui molts problemes, sobretot equips de, pues, doncs de zona mitja, zona baixa, que aposten per un futbol més directe.
No, anava a dir que per qui no veiés el partit d'ahir, resultat totalment injust.
Sí, sí.
O sigui, els primers 10 minuts sí que van ser d'Espanya, però a partir del gol de Dani Olmo, per mi el partit va ser de Noruega, que van tenir 4 o 5 ocasions claríssimes per marcar.
Algun penal...
I el pla B de la Fuente no acaba de funcionar.
No, el primer dia no.
I per mi va ser un partit bastant discret.
No. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Aquesta setmana hem sentit més d'un jugador del Barça parlant sobre el possible retorn de Leo Messi. Vam sentir Sergi Roberto amb el Gerard Romero després del Clàssic, Jordi Alba amb el Risto Mejide entre setmana, i el Roger Arbusà ha estat amb un altre jugador del Barça, molt d'actualitat aquesta última setmana, i també n'ha parlat sobre Messi.
Sí, Arnau Tenes, el tercer porter, el porter del filial, tercer porter del primer equip, que ja sabeu que és culer com pocs dins del vestidor, i s'uneix també a les veus que demanen que torni Messi, eh? De fet, Arnau Tenes és molt contundent i això pensa sobre el seu possible retorn.
Com a culer, el que no pensi que la tornada de Leo serà bona, pues jo crec que no és culer. Al final, tots sabem que en Leo és el millor jugador del món i, òbviament, m'agradaria que tornés.
Aquest és Arnau Tenes dient que qui no pensi que la tornada de Messi és bona,
i
és que
ja
no és
culer. I ja tenim culers de primera i culers de segona. Eh?
Ara després entrarem en aquest debat. L'entrevista sencera amb l'Arnau Tenes la guardes per demà al tot costa, oi, Roger?
Sí, si em deixen els directors, sí.
Els directors? La directora, perquè sí. L'altra està de baixa, tio.
La directora.
Estàs en les meves mans, Arbusà. No, sí, i tant, que sentirem demà.
Crec que tampoc un dilluns després de... A totes les eleccions van molt sobrats de continguts, eh? A més, és que està molt bé, perquè... Li vas preguntar per Carvajal.
Sí, home.
No ens pots avançar res del que t'ha dit, eh?
Home, no.
Guarda alguna cosa, Roger, guarda.
No vull que la Sònia em renyi.
Molt bé. Arbu, bona nit.
Vinga, bona nit.
Ara continuarem parlant de Messi, però abans, no sé si heu seguit aquesta setmana, des de dilluns, la volta a Catalunya. Heu mirat algun resum?
Home, jo amb l'Isaac.
Amb l'Isaac, eh? La veritat és que ha estat sensacional entre Roglic i Evenepoel. Han donat espectacle des del primer dia, des de dilluns fins a l'últim quilòmetre, aquest migdia a Montjuïc. S'ha decidit la volta per 6 segons i les dues criatures, Roglic i Evenepoel, han lluitat per 6 de les 7 etapes. Això jo no ho recordava. Això és una nova dimensió del ciclisme. L'Isaac Vilalta ha estat seguint la volta tota aquesta setmana a Catalunya Ràdio. Isaac Vilalta, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavi.
La suplementació nutricional Finisher de Kern Pharma us ofereix la informació de la volta ciclista a Catalunya.
Quina volta, Isaac. He al·lucinat. T'ho dic de debò, eh? O sigui, a les nits recuperava les etapes a Eurosport, perquè com les explicaves amb tanta passió i explicaves tantes coses, a la Cati, al Tot Costa, als butlletins, i durant el dia doncs vas fent coses i no les pots seguir tan de prop, amb calma a les nits, les recuperava i he gaudit com feia temps que no gaudia del ciclisme. M'he reenganxat al ciclisme de debò gràcies a aquesta volta. Tu mira, recordes cap edició similar de la volta?
No, jo crec que els últims 15 anys que les he estat seguint, jo crec que és la millor que he seguit. I ara estic digerint. Sí que esportivament ho vas veient i ho vas assimilant més ràpid, perquè cada dia t'hi trobes i realment l'espectacle ha estat enorme. Vas veient també com els aficionats responen cada dia. Hi ha hagut molta més gent que els altres anys. L'organització està molt bé, hem treballat molt còmode tots els periodistes. I després vas assimilant a poc aquesta sensació que deies tu que t'ha reenganxat. Jo crec que l'afició al ciclisme ha crescut, ha fet un salt molt important aquest any, però esclar, gran part de culpa la tenen tota Roglic i Evenepoel, eh?
Han fet recitals autèntics de ciclisme. Estan transformant la manera d'entendre el ciclisme que havien viscut durant dècades, de guardar, de calcular. A mi em sembla això.
Sí, sí, és així, és així. A veure, si busquéssim una lectura negativa, però és que fins i tot en això, no deixen res per la resta. Els equips de la classe...
Però és que gaudim molt del que
clar, competeixen. Clar, clar. No, em refereixo als equips de classe mitjana, o Movistar, per exemple. Els costa moltíssim brillar. El David de la Cruz, que ha estat escapat tots els dies, ha fet uns números, els seus números personals, molt bons, al nivell, per sobre del nivell que li tocaria, i no ha pogut rascar res. Ja no et dic res dels equips convidats, dels continentals, que els costa moltíssim més arribar. No han especulat en res i ni en cap moment.
És que hi ha hagut lluita fins als últims quilòmetres de l'última etapa, que avui acabava a Montjuïc, amb un circuit que pujava 5 vegades al castell, i tots dos, Roglic i Evenepoel, i et diria més, sobretot Evenepoel, però també Roglic, seguint-lo a roda, perquè era líder i havia de mantenir aquesta tàctica, han tornat a donar espectacle.
Sí, home, ens ho esperàvem perquè Evenepoel és així. A part d'aquest punt d'orgullós, que clar, que no podia tolerar acabar la segona posició, tot i que, mirar fredament, ells venen aquí a preparar-se pel Giro, però això és el que li dona encara més valor, que no venen a preparar-se només pel Giro, sinó que venen a guanyar, a competir, a guanyar aquesta volta. I Evenepoel, ell reconeixia que havia comès algun error tàcticament els primers dies. Roglic en això ha estat millor. De fet, són aquests 6 segons de diferència, no hi ha més diferència entre els dos, que no han baixat el peu de l'accelerador, no l'han tret en cap moment.
O sigui, la volta, Roglic li guanya a l'Oport, amb els 6 segons que li treuen 50 metres.
Sí, però el primer dia, amb el final a Sant Feliu de Guíxols, que guanya Roglic a l'esprint, Evenepoel, jo crec que aquell dia és més fort, però Evenepoel està mal col·locat i ha d'arrencar des de molt enrere, va remuntant però no li arriba. Allà, clar, ja li pica les bonificacions, 4 segons, i el dia de la Molina, que Evenepoel guanya, ja, aixeca massa dona els braços, exacte, i allà li has pogut prendre el lideratge, que allò canvia una
sí,
mica
la
les
tàctica,
coses. Eh?
No? Sí, sí, exacte. La volta per Primoz Roglic, que és un dels millors ciclistes dels últims anys. La segona posició per Evenepoel, que és campió del món i, vaja, és d'aquesta canalla que guanya tot i competeix per tot. Han competit 6 dels 7 dies per les etapes. El Marc Soler avui ha estat molt bé, ha quedat tercer. S'ha deixat veure els últims dies l'únic que ha aguantat una mica el ritme de les dues bèsties aquestes i ha acabat quart a la general, no està malament. I avui han pujat 5 vegades al castell. Tu has pujat al castell de Montjuïc amb bici?
Sí, sí, sí.
A mi em sembla duríssim.
Però arribar fins al castell, això ho vam poder incorporar fa 2 anys. Per qüestions de permisos no podien arribar a aquell últim tram que dius que és aquest tan dur, que és on es concentra tants aficionats. Fins fa 2 anys no ho vam poder fer. I ara, clar, ara que hi arriben és que són unes rampes duríssimes. Els veiem a passar tots. I passen ells dos, després les imatges de televisió ensenyen el gran grup que ve al darrere, però és que comencen a passar grups i grupets i grupets i ciclistes que van sols, que allò és un degoteig constant. Avui n'han doblat a alguns,
sí.
Roglic i Evenepoel, i allò és un suplici, eh?
N'hi ha
molts que pateixen, pujant allà.
Escolta'm, ara ho deies, que retrobaran el Giro, però tu creus que en una prova de 3 setmanes poden donar l'espectacle diari i la lluita que han proposat a la volta durant 3 setmanes? pot ser tan salvatge?
No sé, jo crec que han de contemporitzar més. A més, el Giro hi ha contrarrellotge, que a la Volta no hi ha contrarrellotge. En tres setmanes no pots mantenir aquest nivell d'exigència i intensitat i estar sempre al capdavant. Hi haurà etapes de tots els perfils, pels sprinters, pels rodadors. Veurem, poden influir molts factors, caigudes, mals dies, malalties, al·lèrgies. Jo crec que serà molt intens aquest Giro.
Com aquesta Volta. Espero amb ganes demà al Ràdio Volta amb l'Isaac Vilalta i el Joan Antoni Fletxa, que segur faran un anàlisi i un balanç com es mereix aquesta gran edició de la Volta a Catalunya, guanyada per Primoz Roglic i competida tots els dies per Remco Evenepoel. Isaac, gràcies.
Una abraçada.
Finisher de Kern Pharma és el suplement nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2023. Finisher. Rendiment i recuperació per superar els teus límits. Més informació a finisher.es.
En un minut tornem i ara sí parlem de Messi.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
36.081 36081 de la sèrie 16.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Cada nit a les 11, XL.
XL. A veure, vaig a llegir les notícies.
El president de la Generalitat es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per informar...
XL.
A l'XL fem una anàlisi a fons de l'altra actualitat.
Clar, potser et refereixes a entrevistes, polèmiques dels famosos, sí. Notícies que no han obert portades, clar. No?
Jo només vull dir que és un programa que està molt ben fet.
No està malament.
XL.
Del programa que no podrem fer quan siguem grans.
Això segur que sí. Cada nit a les 11, XL. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
No sabeu la sort que tinc de presentar aquest programa.
Sou molt malparlats, la meva neta us escolta i per culpa vostra no para de dir grolleries.
I el que haurem rebut, què?
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts i mig de 12 de la nit som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà i el Ricard Torquemada. Avui trobem a faltar el Jordi Costa, que està malaltó a casa. Ara hi afegirem més gent i ara arriba el moment al Club de la Mitjanit de parlar de Messi des de tots els punts de vista. Notícies sobre Messi i el Barça de les últimes setmanes. Fa unes setmanes el Tot Costa es va explicar la trobada el dia del Barça a Manchester United, concretament el dijous 16 de febrer, de Joan Laporta i Jorge Messi amb Alejandro Echevarría fent de mediador. Es van restablir ponts i relacions, es va parlar d'un possible futur homenatge i es va parlar de futur, no només de l'homenatge. El PSG el van fer fora de la Champions, el va eliminar el Bayern i després la gent del Parc dels Prínceps, els aficionats del PSG, van xiular Messi i des de París ha començat a sonar la cançoneta que el PSG dubta de si l'ha de renovar. Aquests últims dies, alguns jugadors del Barça han dit públicament que voldrien tornar a jugar amb Messi al Barça. Sergi Roberto, Alba, ara l'Arnau Tenas. I des de l'Argentina aquests dies, perquè Messi és a l'Argentina amb la selecció jugant amistosos, s'ha informat que la AFA, la Federació Argentina, està intentant convèncer Messi perquè marxi a jugar a la Lliga Argentina. Avui al Club de la Mitjanit us podem explicar que és molt probable que hi hagi segona trobada Joan Laporta-Jorge Messi. Aquest és el desig de Leo Messi, i que així ha fet saber al seu pare, a qui li ha demanat que continuï parlant amb el Barça, que continuï parlant amb Laporta, per veure si és possible el seu retorn aquest mateix estiu. Ja vam explicar al tot costa que els interlocutors de Messi són, per part del jugador, Xavi Hernández, i per part del president, el seu pare, Jorge Messi. Això no ha canviat. I tampoc no ha canviat la voluntat i, sobretot, la il·lusió de totes les parts. Ara mirarem d'entendre com encaixaria futbolísticament Messi en aquest Barça, però abans, amb el que s'està explicant, amb el que es publica, dia a dia, dia que passa, penseu que és menys improbable aquest retorn de Messi al Barça aquest estiu, Uri?
I és que encara veig improbable, però per tot el tema econòmic del Barça. S'han d'inscriure jugadors, la fitxa de Messi serà important, i aquesta és la dificultat. Des del primer moment jo sempre he pensat que passarà el que vulgui Messi. O sigui, si el Barça el pot inscriure i el pot fitxar i li pot pagar, si Messi vol tornar, pues la Porta dirà que sí, Xavi dirà que sí, i tornarà. O sigui, al final tot dependrà de la voluntat del jugador.
Sònia?
Sí, amb la mateixa línia. Em resulta molt difícil pronosticar què pot passar, perquè ara mateix, si no pots ni inscriure a Gavi, no m'imagino com pots inscriure a ningú aquesta temporada. Sentint Tebas cada dia, que a més parla per esmorzar, per dinar i per sopar, tu dius, és que aquest estil Barça no podrà fer res. A veure com ho aconsegueix de poder inscriure a Gavi. I això em fa pensar que és bastant difícil. També és cert que hem estat en aquesta situació ja prèviament i hem vist com, d'una manera o altra, han trobat la fórmula. I per tant...
Amb Messi no la van trobar, Sònia, fa dos anys.
Exacte, amb Messi no la van trobar. I mira, i això és una de les coses que em fa pensar que una cosa és que Messi vulgui tornar, i jo estic convençuda que ell vol tornar, i una altra cosa és que torni a posar, diríem, el seu destí en mans de Joan Laporta. I per tant, aquesta vegada, si realment el Barça té intenció que ell torni, li ha d'enllestir pràcticament el 1 de juliol. I no sé si el Barça està en disposició d'enllestir-li. És a dir, si aquí hi hagués una relació de confiança que no s'hagués trencat i que pogués permetre dir-li a Leo Messi, espera't que el 15 d'agost ja això ho haurà solucionat. Però home, després del que li va passar, em temo que
potser
si...
Potser no s'espera, no, aquest any?
Clar, vull dir, evidentment no s'esperarà. I aquí és on veig difícil l'operació. També és cert que cada dia que passa tinc molt la sensació que el jugador està com boig per tornar i que el Barça s'hi posa bé perquè torni.
Ricard?
Jo he desconcertat una mica perquè ara fan els números la Sònia i l'Oriol, ja sabeu que jo d'això no, el que puc fer és escoltar-vos, però tal com diu la Sònia, el Barça i Joan Laporta tornen a posar-li el caramel a la boca a Messi si potser no tenen caramel? Això és una cosa que no l'entenc. És a dir, amb el que va patir el president del Barça i amb el precedent d'estar convençut d'una cosa que després racionalment no va poder fer, com el Barça engega aquesta carrera si no té resolta la situació dels números? Perquè l'única cosa que estàs fent és poder generar una doble decepció al futbolista amb qui tens una ferida oberta. No? Sí, això és una cosa que se m'escapa. I no sé quina viabilitat hi veuen. A una cosa, com diuen l'Oriol i la Sònia, tan evident com s'ho faran per inscriure-ho. Si, no, és que no, això és una cosa que... i que em preocupa una mica, perquè no m'agradaria que es tornés a obrir una ferida que ha fet molt mal a tothom, a Messi, a la Porta, als aficionats del Barça. De debò estem jugant un altre cop a obrir una ferida sabent que tenim moltes opcions de no poder-la tancar? Això és el que a mi em té absolutament desconcertat i una mica preocupat.
Però jo, seguint la reflexió que ha fet el Ricard, jo estic convençut que si la Porta fa el pas endavant i negocia de veritat la tornada de Messi, és perquè està convençudíssim al 100% que el podrà inscriure.
Jo no. Parlem ara de qüestions futbolístiques que s'haurien de resoldre. Obrim el Futbol Club del Mas, per no estendre'ns en l'explicació l'Oriol. Crec que a vegades amb un simple monosíl·lab es respon, no?
Sí, però llavors tornaríem a el que diu el Ricard.
Sí, sí.
La Porta té una espina clavada amb aquest tema. Vull dir, tornar-li a fallar més una espina clavada.
L'espina clavada segur que la té. La manera de fer quadrar els números no ho sé. Però va, parlem de futbol.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Tant de bo la trobés, perquè jo sóc fan número 1 de la possibilitat que... O número 1 no sóc tan important, però sóc molt partidari que Messi torni, tot i el problema futbolístic que pugui tenir l'equip, el fre a l'evolució futbolística de l'equip. Tornar a Messi és una injecció d'eufòria col·lectiva que vés a saber quins efectes té. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, i escoltant molt atentament el que dieu.
Com ho veus tu, això de Messi? Quin rol creus que podria tenir si tornés al Barça aquest estiu?
Home, és complicat, eh? Perquè si ens centrem única i exclusivament en el tema futbolístic, jo imagino que de la seva tornada ha de tenir un rol de jugador important, però no innegociable. És a dir, Messi continua sent un jugador que et marcaria certes diferències, però no tantes com el Messi que tenim en el record, i per tant jo entenc que ha de ser així, imagino que ha de ser així. Messi ja no era un jugador de 60 partits i 90 minuts cada partit, i ara encara ho és una mica menys.
Com t'imagines que Xavi resoldria tàcticament Messi al Barça 23-24?
Mira, per mi és una pregunta molt interessant, eh? Per mi, jo recordo clubs de la mitjanit en l'època de Messi, que dèiem que l'equip i ell mateix agraïa una situació centrada, no? És a dir, jugar per dins, jugar al mig. Recordeu que en època Valverde i en època Koeman també, l'equip i ell milloraven quan van muntar aquell 4-4-2 amb Valverde i o aquell 3-5-2 amb Koeman. Per tant, per mi, hauria d'ocupar una posició centrada, i la presència de Lewandowski, i tal com està jugant el Barça ara amb aquesta primera pressió tan bona, l'haurien d'ubicar a la segona línia. Per tant, l'única posició que compleix aquests dos ingredients per mi és la d'interior dret, tant en el sistema de quatre migcampistes, en el quadrat, a la part alta del quadrat on està jugant Pedri, després ja veuríem que probablement això portaria Pedri més endarrere, etc etc, com en el 4-3-3 pur, on jo crec que aquesta posició d'interior dret l'hauria de compensar d'alguna manera, però hauria de partir d'aquí.
Això del quadrat és en el futbol dinàmic, l'equip es reorganitza per col·locar dos jugadors en els famosos quadrats, entre línies, però, o sigui, més enllà de quadrats, un canvi estructural en l'esquema tàctic que acostuma a utilitzar el Barça, te l'imaginaries?
Sí, no el descarto. És a dir, en un 4-2-3-1 o invertir el triangle, no? És a dir, de jugar amb un únic pivot a jugar amb dos pivots i un mitja punta molt més pur per ubicar Messi precisament això, en una posició centrada i no a dalt de tot, sinó en una segona línia.
Sumaria, si arribés Messi, ara estem fent ficció, o condicionaria massa futbolísticament? Què creus? O sigui, en aquest dilema, cap a on et decantes?
Si ens centrem només en el futbol, jo crec que a dia d'avui et donaria coses, perquè òbviament en l'últim terç et donaria coses que ara no tens, però en resum jo crec que et limitaria una mica més que et sumaria, no? Jo crec que l'equip ha après a jugar sense Messi, jo crec que el punt on Messi et marca realment diferències necessita tenir unes llibertats i uns patrons de joc amb molt diferents al que té ara l'equip, i crec que el que et sumaria Messi serien unes coses, però et restaria precisament allò on l'equip ha crescut més, no? Que és en l'apartat de la pressió, l'apartat defensiu, l'apartat solidari, l'apartat de l'ocupació dels espais més racional. Per tant, jo que també des de la més profunda admiració cap a Messi, reconeixent que és el millor jugador que ha passat per al Barça, jo crec que ara mateix seria una miqueta més limitació.
I com es podria compensar això de la pressió amb Messi al camp?
És difícil.
És impossible o...?
Jo crec que és impossible arribar al nivell de pressió alta i de pressió ràpida que està el Barça ara mateix. Ara, pot sobreviure una mica això. I aquí jo crec que hi ha dos sistemes. El primer és el mètode Argentina, que és que un futbolista fa un doble esforç, i ho veiem amb Julián, precisament per això Argentina millora tant amb l'entrada de Julián, perquè et pressionava per ell i et pressionava l'altre central. I la segona opció és, tenint en compte que el Barça depèn molt de la primera pressió i que està, per tant, amb 4 a dalt, el mètode Luis Enrique, que recordeu que tirava Rakitic cap a dalt per fer la pressió que no feia Messi i deixava Messi en una zona intermitja. Per tant, traient un migcampista cap a dalt, i això probablement també fa que un defensa s'hagi d'incorporar una mica al mig del camp per igualar.
En què creus que sumaria? En talent, desequilibri, gols de falta? Perquè fa 2 anys que el Barça no fa un gol de falta directa, per exemple.
Sí, tu ho has dit, en creativitat, en última passada, en capacitat de superar individualment coses que amb el joc col·lectiu no arribes, amb 1 contra 1, amb aquella passada màgica que ningú més veu, amb xut exterior, amb tot això, a l'últim terç de camp, no hi ha ningú millor que ell, i encara a dia d'avui, eh? Però vaja, després hi ha tota la resta de coses que hem parlat.
Mm-hmm. Ricard, tu com ho compensaries? Si ho pots fer en 30 segons, millor que en 40, que ens estan esperant el Damià i el Doncast.
No t'ho puc compensar en 30 segons. No. Jo només dic que estic molt preocupat perquè els jugadors del Barça tornin a fer la plantilla. Això em preocupa molt. Sembla que no, això no ho hem après. I després em preocupa un ecosistema específic per una temporada. Jo, si la UEFA ens sanciona sense Champions, la temporada que ve no competiria i faria un homenatge a Messi, aleshores sí, escolta'm, i juguem amb ell, que és el que el volem veure, i posem, tanquem el parèntesi, la 23-24 i la 24-25 tornem a competir.
Doncs ho has fet molt bé, i amb 30 segons. Toca Doncast. Doncas, bona nit.
Bona nit a tothom.
S'està parlant molt de Messi, tu fa mesos que ho fas. Percentatge de possibilitats que creus que hi ha perquè Messi torni al Barça aquest estiu ara mateix. Percentatge.
Vaig dir fa temps 65. Sumo una miqueta més perquè no depèn d'ell, doncs un 68.
68 que Messi torna, ets molt optimista. Mira, que a mi m'agradaria i fa uns dies m'ho van preguntar a una ràdio argentina que em van demanar per entrar i vaig posar un 25 i crec que vaig ser optimista, no per les ganes de la gent, sinó per les possibilitats econòmiques. Tu, 68.
Sí, parlo més amb el cor que amb el cap, Xavi, però jo crec que depèn, subscric tot el que heu dit a la tertúlia, però crec que depèn molt més de la Porta i del Barça que de Messi.
Tu en series partidari clarament, de la tornada de Messi, deies ara?
Sí, obertament, perquè penso que, tot i el que heu dit, doncs, evidentment, crec que no hi ha cap jugador del Futbol Club Barcelona actualment que tingui la qualitat de Messi. Estàvem parlant fa poc d'aquests dos anys sense marcar un gol de falta, i l'altre dia contra Panamà va marcar un gol de falta. Buràs. I va exhibar dues pilotes al travesser. Per tant, home, crec que aquesta qualitat doncs ens faria falta en un moment en què el partit estigués doncs una mica embussat.
A tu et consta que aquesta operació en clamor que han engegat a l'Argentina perquè Messi jugui al futbol argentí és realment així, és una realitat i no és una ficció melodramàtica argentina?
Doncs, home, podem dir que segurament té molt bona relació amb el Gabi Heinze, que és l'entrenador de Newell's, i que li faria molta il·lusió ser el 12è jugador que guanya la Libertadores i la Champions, no? Cosa que ha fet Neymar i Ronaldinho. I crec que doncs, seria un punt d'encaix. Però, evidentment, les coses a Rosario no són fàcils pels Messi, per algunes circumstàncies, i no ho veig encara. No. I, en tot cas, també Argentina es pensa que seria doncs, després de que el jugador passés pel Barça.
I aquesta tarda m'has comentat, que hem parlat una estona, el nom d'un club italià que sempre havia volgut Messi i que ara potser torna a provar-ho. Ara no me'l vols dir. O és que s'ha tallat?
És que s'ha tallat. Hem quedat amb les ganes.
Tallat, doncs per la setmana vinent, que també tindrem club de la mitjanit. Tampoc us sorprendrà excessivament. És el Doncast. Li agraïm la seva presència aquesta nit al club de la mitjanit. I gràcies també a l'Oriol Domènech, Uri, bona nit. A la Sònia Germà. Sònia, fins demà, que tenim feina demà, eh?
Fins demà, sí, ja parlem.
El Ricard Torquemada, gràcies, Ricard.
Bona nit, hauríeu de fer la reunió per YouTube.
Sí. I publicar-la, clar. Sí, i a l'Àlex Almas. Àlex, gràcies, que ens espera el Damià Aguilar amb les motos.
A vosaltres, bona nit.
Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Ha començat el nou Mundial de MotoGP, el de les curses sprint dels dissabtes. Veient la primera experiència, Damià, com creus que canviarà el Mundial, aquesta nova realitat?
Jo crec que canviarà bastant, perquè la situació queda molt condicionada, hi ha molts més punts en joc, i això, de moment, pel que hem pogut veure, està portant els pilots a precipitar-se i a voler arriscar, jo no sé si abans d'hora, però arriscar més.
Hi ha hagut nervis en tot el cap de setmana, ahir i avui. per exemple, nervis amb Marc Márquez. A mi m'ha semblat, veient les curses, ha estat protagonista del cap de setmana, tot i no guanyar el Gran Premi, en positiu pel podi en la cursa llarga, pel podi a la cursa sprint, la tercera posició, i per la pole position d'avui, i protagonista en negatiu per la caiguda d'avui a les primeres voltes, que ha caigut, ha provocat la caiguda d'Oliveira, s'ha fet mal a la mà i l'han sancionat per l'Argentina la setmana vinent.
Sí, aviam, el Marc va arribar aquí amb certes expectatives, es va trobar que el dissabte va fer la pole position i que va pujar al podi en la cursa sprint, i evidentment això és una dosi d'adrenalina que després has de poder gestionar, i no l'ha sabuda gestionar, és que no l'ha gestionat bé en la cursa de diumenge, que havia de ser una cursa segurament més reflexiva, de poder plantejar una altra estratègia. Jo crec que senzillament s'ha precipitat. Ell diu que que ha estat una frenada forta, se li ha bloquejat del davant i aleshores se li ha descontrolat de moto, ha tocat a Oliveira. Oliveira finalment no té res més que un cop molt fort en un maluc, i també n'ha sortit mal parat Jorge Martín, que no ha caigut, però sí s'ha sortit de pista.
Sí, però per no trepitjar Oliveira ha hagut de fer una traçada diferent i ha perdut la
contacte. I a més a més Martín s'ha trencat, té una fractura al dit gros del peu dret, i ara mateix Martín et pots imaginar el que pensa de Marc Márquez, no? La situació és una mica aquesta. És evident que la cursa hauria estat una altra si no s'hagués produït aquest accident.
La caiguda ve provocada segurament per un punt de precipitació, com deies. A mi em fa la sensació, veient la cursa, que va un punt massa al límit.
És que aquesta és la realitat. És a dir, aquesta moto no ha evolucionat des del novembre passat. Fins que no trobin alguna altra cosa, Márquez no podrà fer res més. I aleshores ara han d'anar buscant petites victòries com la pole position o com un podi en una cursa a l'esprint. Que això després pugui provocar que Marc Márquez perdi el món de vista o que es cregui que està en un altre escenari, doncs ja ho veurem més endavant. De moment, doble penalització de volta llarga pel diumenge del Gran Premi de l'Argentina per Marc Márquez, que haurem de veure. Això vol dir que durant dues voltes has de fer un revolt una miqueta més llarg i, a més, amb molta menys velocitat, la qual cosa et pot fer perdre, doncs, posem-li de mitjana 2 segons i mig en cadascuna d'aquestes dues voltes. Voldria dir que potser estaries perdent...
Uns 5 segons.
M'ho invento, perquè cada circuit és diferent, però com a mínim sí que significa, doncs... com a mínim una sanció. Una altra cosa és que hi hagi pilots, doncs, que pensin que Marc Márquez es mereix, per exemple, una sanció d'una cursa.
I, a més, ha fet mal.
Estem parlant de possible fractura al primer metacarpià de la mà dreta, és a dir, el dit polze, que és una situació molt complicada per pilotar, molt complicada. Què hauria de passar? Perquè pensa que el Marc, a més, té dues sancions. Si resulta que decideix anar a complir la sanció a l'Argentina, que seria intel·ligent per no haver de complir la sanció als Estats Units, on té moltes opcions de lluitar per la victòria, hauria de tenir el permís dels metges per córrer a l'Argentina.
Peco Bagnaia ha guanyat bé,
Sí, no, claríssimament. Vull dir, té la moto per la mà. És a dir, aquest Peco amb aquesta Ducati és el Márquez de 2014. Vull dir que podia ser capaç de guanyar-ho absolutament tot. Avui ha portat de corcoll a Maverick Viñales, que ha fet una grandíssima cursa.
Ha quedat segon. Fins on pot arribar el Maverick?
Ara mateix el seu límit és aquest. També el Maverick, per exemple, deia, doncs mira, al final de cursa el seu desavantatge era d'un segon, un segon dos respecte a Peco, i ha dit, mira, intentaré donar-ho tot el que em queda en tres voltes, aviam si posant-me a 6 dècimes es posa nerviós, no? Però no.
Escolta'm, el Pol Espargaró ha tornat a casa, és a Barcelona, a l'hospital, està més o menys bé.
Les lesions són importants, i són lesions que...
Mandíbula...
És una fractura de mandíbula que no sabem si s'ha d'operar. Això segurament les pròximes hores, quan el doctor Charte hagi tornat també del Gran Premi de Portugal i pugui anar a visitar directament el Pol, doncs començaran a avaluar-ho. I hi ha aquestes dues fractures a l'esquena i el cop que tenia fortíssim cop al pit, però com ha pogut viatjar en avió medicalitzat, entenc també, doncs, que les hores de revisió d'aquesta lesió del pit, doncs, han permès que pugui ser a casa ara mateix, o si més no, a Barcelona, en territori català.
Merci, Damià.
Vinga, adeu.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.
És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Un minut i tanquem el club. Sergi, notícia d'última hora.
El Tottenham acaba de destituir Antonio Conte amb quart a la Lliga, a la Premier.
Va fotre una rajada fa uns dies, sí, que era presumible que el destituïssin. Ara sí, moment de tancar el club i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Parici i el Xavi Clement al control central, i el Sergi Andreu i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per a l'Arnau, que fa unes setmanes que no acaba d'estar bé i està fent patir una mica els seus pares, i també pateix ell, pobret. L'Arnau té 6 anys i és un malalt de futbol, de mirar-lo i de jugar-lo. És incansable. Li agrada tant que ni quan li fan mal les cames ho deixa estar. Coneix tots els jugadors de la Lliga i de la Champions. És una enciclopèdia. Ha sortit del Barça i ja ha anat al Camp Nou, però els seus pares saben que quan estigui bé algun dia me l'enduré a algun altre camp de primera divisió. Acaba de posar-te bé, Arnau, que abans que s'acabi la temporada has d'anar a veure José Lu. Ara us deixem amb el butlletí de les 12 i de seguida amb l'ofici de viure del Gaspar Hernández. Bona nit i que passeu bona setmana.